Xarrups.
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 D'estiu. De dilluns a divendres,
a les 2 del migdia i a les 8 del vespre,
amb Ferran Castelló
i Rita Valero. We used to run around this ghost town, always thinking out loud, how we gonna get out. I remember we dream a place. Què, Ferran? Què parlarem avui? Mira, encara no tinc gaires ganes de parlar.
Oh.
Perquè estic buscant una pàgina així per comprar per internet.
Ah,
he de fer unes comandes.
Has de fer unes comandes?
Sí, I anava tard i ha començat el xarrups i encara no he tingut moment, temps d'acabar la comanda.
Aviam, si ens organitzem, eh? I què busques? Què vols comprar?
Millor que no en parlem, d'això.
Com que no? Ara si t'han agafat en directe ho hem de parlar.
Mira, saps que hi ha productes molt estranys a internet?
Sí.
Canviem de tema, eh? De manera dissimulada. Jo, per exemple, he trobat un coixí per solters.
Què vol dir això?
És un coixí que té forma de persona que abraça.
Ai.
Val 30 euros, eh?
Bueno, mira, més barat que un nòvio, no?
Carai.
Aviam, aquest coixí que en què consisteix? Explica'm.
No, té la forma d'una persona i és perquè quan es dorm al llit et posis allà com si t'estigués abraçant.
Doncs mira, jo que de vegades em toca dinar o sopar fora de casa i m'aporto el tàper, doncs he trobat uns coberts que tenen forma de tap de bolígraf i es poden enganxar, o sigui, tu portes el boli per escriure-les tots, no?
Sí.
I aquests coberts tenen, o sigui, és el cobert i la forma del tap.
El tap del bolígraf seria com una forquilla.
Exacte. Mm-hmm. Tens les dents de la forquilla i a continuació el que seria el tap del bolígraf. Per tant, ho pots enganxar al bolígraf i no cal que et portis una forquilla sencera, només aquest tap. I a més, supereconòmic.
Ah, sí?
Com, 5 com... euros.
Oh, està bé. Mira, potser faig a fer la comanda.
I no sé, tu t'has trobat alguna altra cosa?
Sí, una... Bé, és un producte que potser ara la gent no se'l comprarà.
Per què?
Perquè és una bata manta elèctrica. És a dir, és una bata que et poses i l'endolles i tens una manta a sobre. Ara fa calor.
Clar. Però bueno, ja ens hem d'anar preparant, eh? Perquè l'agost s'acaba i després arriba la fred.
No sé si saps algun altre producte...
Doncs mira, si aquest ens pot servir fins i tot ara a l'estiu, perquè és molt, molt pràctic. És una corbata que porta un dipòsit per dins amb una palleta i el pots omplir d'aigua. Per exemple, si tens molta set, doncs tu agafes la palleta de darrere de la corbata...
I tens aigua. O sigui, com una cantimplora a la corbata.
Exacte. És de 200 mil·lilitres només, per tant no pesa gaire.
És el que t'anava a dir, a veure si encara acabarem escanyats.
No.
Aquest potser també me'l compro. Bé, o potser no, perquè són uns bastonets, aquests que es poden menjar xinès. El que passa és que jo no sé utilitzar-los, no me'ls compraré, però són bastonets amb ventilador. És a dir, mentre vas menjant tens un ventilador que et va refredant el menjar.
Bueno, i així no et cremes, eh?
No, jo potser em compraré la forquilla i el ganivet amb el boli.
Aquests t'han agradat, eh?
Aquests m'han agradat més que aquest, del ventilador.
Doncs mira, un altre que pot servir per fer una broma divertida si tens convidats a casa, són uns glaçons que tenen forma de dentadura.
O sigui, en un casament pots posar...
Home, jo tant com un casament no sé si ho faria, però vaja, de vegades, ara a l'estiu sobretot, que ens ajuntem amb la colla i fas algun tipus de barbacoa o alguna cosa així, doncs posar-hi el got amb aquests glaçons i omplir-lo d'aigua i servir-li a algú pot ser ben divertit.
Bé, doncs, a mi m'agrada aquest, potser ampliu la comanda, veig que només costen 6 euros.
Sí, no són gaire cars, per tant, mira...
I els productes estranys no s'acaben aquí, sinó que també pels que són aficionats a cantar, hi ha esponges amb forma de micròfon.
Això per cantar a la dutxa.
Per cantar a la dutxa i et vas ensabonant.
Veus? Fantàstic. I mira, tu tens algun tipus d'animal, de companyia, de mascota? De...
Sí, un ocell.
Un ocell? Engabiat. Pobre.
No, el deixem volar.
Ah.
Em ve mossegar, també. Però bé, això és un altre tema.
A mossegar, en tot cas a picar, a mossegar, en sèrio.
Bueno, fa cops de bec.
Val. Doncs suposo que, bueno, has de tenir cura d'ell, li has de canviar l'aigua, o li has de posar aigua, li has de posar menjar,
sí.
Li has de canviar, doncs, el paper de la gàbia perquè estigui tot ben net.
Li dono xin, diria.
Ah, veus?
Sí, li agrada.
És clar. Doncs has de tenir cura d'ell, has d'estar per ell. Per aquelles persones que vulguin tenir companyia, però siguin una mica despistats o no tinguin temps de fer totes aquestes coses...
Doncs... Un cactus.
Mira, no està malament, però de tant en tant el cactus també s'ha de regar.
Ah, sí.
Jo he trobat una mascota que no li has de fer absolutament res i et farà molta companyia. Saps què és?
Sí, s'ha de cuidar menys que un cactus. Ara jo he quedat una mica... Bé, no sé, ara no em ve cap animal o planta que s'hagi de cuidar tampoc.
Bé, perquè no es tracta ni d'un animal ni d'una planta. És la mascota pedra. És una pedra que ve amb el seu niuet i la pots tenir allà fent-te companyia i no li has de fer res. Ni l'has de treure a passejar, ni li has de posar menjar ni aigua, ni li has de netejar res, perquè és la mascota pedra.
Suposo que això d'èxit ben poc, perquè no sé qui comprarà una pedra.
Ui, doncs molta més gent de la que t'imagines. El preu d'aquesta mascota pedra és inferior als 3 euros i el seu inventor ha arribat a tenir una fortuna superior als 50 milions d'euros.
O sigui que jo ja puc... Potser més val que vagi a inventar una mascota suro o... o alguna cosa així.
Seria un plagi. Jo m'imagino que deuen existir doncs, pedres més blanques, més fosques, d'algun altre tipus de color, barrejades, o més grans, més petites... M'imagino que sí, que poden haver-hi diferents tipus de roques o de pedres per tenir com a mascota.
Jo aquesta mascota no l'afegiré a la comanda, eh? Això sí, em sembla que ara ja vaig a enviar-la.
Doncs apa, bona comanda!
La cova d'en Gispert té 160 metres de longitud. Sembla tenir una boca molt estreta, però a l'interior hi ha espai suficient perquè petites embarcacions puguin donar la volta amb facilitat. Es recomana visitar en dates com aquesta perquè a primeres hores del matí, entre els dies 17 al 24 d'agost, els rajos solars penetren fins a l'extrem final de la cavitat i l'il·luminen totalment. L'espectacle dura mitja horeta. Després els rajos adquireixen perpendicularitat i la foscor torna a ser present dins la cova. A l'interior hi ha la zona d'esdegoter i seguidament la taula. Es tracta d'una llosa partida en tres peces i s'anomena així perquè la forma aplanada de la més gran permet la possibilitat dels visitants poder-hi embarcar i menjar-hi. El nom de Gispert va ser adoptat pel temps. Sembla que aquest Gispert donava nom a totes les caborques que hi ha al voltant, però no sap qui va ser aquest personatge. Diversos autors han parlat d'aquesta cavitat. Per exemple, Josep Pla la va comparar amb la Grota Azzurra de Capri. Segons la publicació La Proa, del març del 1957, alguns visitants han aprofitat la seva ressonància interior per cantar himnes o sardanes. Un altre lloc a visitar és Sa Roncadora, una escletxa de la roca que té una entrada al mar i una sortida a terra ferma i forma una espècie d'arc o pont a sobre seu. Des d'allà es pot sentir roncar Sa Roncadora, amb el so de les ones del mar que xoquen al fons de l'orifici. Quan hi ha temporals de llevant, aquest ronc pot augmentar d'intensitat fins fer bufecs. Les onades impulsades pel vent penetren amb força per l'esquerda i s'eleven una dotzena de metres. Quan topen amb la part més estreta, escupen un ruixim de pluja fins a 8 metres més i inunden tot el voltant. Actualment hi ha una tanca al davant, ja que el gener del 1994 hi va haver un accident en què una veïna de Terrassa va caure dins i va ser rescatada pels bombers de Palafrugell. Abans de la invenció de la moneda, en pobles primitius es duia a terme el troc, és a dir, l'intercanvi de productes. Actualment es continua utilitzant en tribus d'indrets com l'Àfrica Occidental i el Congo, a la Melanèsia i Micronèsia, a Oceania i a l'est de Nord-Amèrica. Per exemple, a Mesopotàmia, la unitat monetària en va ser l'ordi i més tard la plata. Amb l'augment de població, Mesopotàmia i Pèrsia van aparèixer les bulae, unes bosses d'argila esfèriques amb figuretes de fang i segellades a l'exterior i que tenien un valor econòmic. En els temples mesopotàmics desenvolupaven funcions bancàries i administratives. Fins a mitjans del tercer mil·lenni abans de Crist, les unitats monetàries no s'empraven en els intercanvis econòmics, és a dir, no es canviaven unes petxines o un sac d'ordi per comprar, sinó que només servia per comptar el valor dels objectes. La moneda metàl·lica va ser la que va permetre ser mediadora en qualsevol intercanvi d'una altra mercaderia, és a dir, s'entregava un objecte a canvi d'una moneda i aquestes ja tenien un valor per elles mateixes. Les formes d'aquestes monedes eren molt variades. A Micenes, una antiga ciutat grega, imitaven pells de bèsties i a la Xina formes de vestits. Aquestes formes podien canviar en diferents indrets en una mateixa civilització i per aquest motiu es va decidir estandarditzar-ho. En aquestes hi constava el valor monetari i era garantit pel professional que les encunyava. A partir de l'intercanvi, la moneda permet donar per pagada una transacció, és a dir, és més fàcil, ràpid i còmode que redactar un document monetari que havia de ser escrit, signat i posteriorment compensat. Cap a l'actualitat, la moneda ha retornat a l'abstracció, és a dir, es tracten d'uns documents que tenen el valor que ja ha representat però que en si no el tenen. Però això ja ve de més lluny, per exemple, a l'edat mitjana, amb l'escassetat de metalls preciosos, les autoritats van fer que les peces no corresponguessin al valor original del metall. Durant aquella època va ser la solució dels endeutaments dels tresors reials, però sempre acabaven afectant les classes més baixes perquè pujaven els preus. Per solucionar la manca de metalls, s'inventà la lletra de canvi. En un primer moment, les lletres de canvi servien per saldar deutes a distància i evitar els perills de transportar el metall, però més tard va servir com una manera per garantir que un client, que al moment de la compra no disposava de suficients diners, garantia que saldaria el deute en una data marcada. El 1656, el banquer d'Amsterdam i creador del Banc d'Estocolm, Johan Palmstruc, va inventar el bitllet de banc. Es tracta d'un paper en què el banc es compromet a canviar en metàl·lic uns diners quan el possessor ho demani. Aquests podien circular lliurement de forma indefinida. D'aquí en surt el plantejament de la moneda metàl·lica i bitllet de banc convertible, que es caracteritza durant el segle XIX en l'anomenat patró or. És a dir, tota moneda està recolzada per una determinada quantitat d'or. Després de la Primera Guerra Mundial, el patró or es perd i la moneda ja no pot ser convertida en or. No representa cap quantitat. El paper moneda que circula actualment es basa en la convenció social, fet que hi ha la confiança que serà canviat i que tindrà un valor. Actualment hi ha la moneda electrònica, com les targetes de crèdit o les transferències per internet, que permeten evitar l'ús de moneda metàl·lica.
Andrea Bocelli.
El 22 d'agost a les 10.
El tenor italià amb més discos venuts de la lírica mundial.
El seu especial timbre, que ha esdevingut tot un segell personal ple i poderós, tan versàtil que és capaç de passar del bel canto al furor del verisme, del repertori sagrat a les millors balades populars.
Al llarg de la seva versàtil i extensa carrera, Andrea Bocelli ha estat guardonat amb diversos premis, com Àlbum de l'Any i Àlbum Clàssic Més Venut de l'any 2003, o Artista Internacional de l'any 2012, dins dels prestigiosos Classic Bird Awards.
Amb el profund convenciment que la solidaritat és l'única resposta intel·ligent a la desigualtat des dels 90, Andrea Bocelli ha estat també un dels protagonistes en destacats esdeveniments relacionats amb la filantropia.
La seva vida ha inspirat la pel·lícula biogràfica The Music of Silence, que es va estrenar a Itàlia el setembre de 2017 i que ho va fer a Espanya en el Festival de Cinema de Barcelona del 20 al 27 d'abril de 2018.
Aquest estiu, Andrea Bocelli delectarà l'audiència del Cap Roig amb la seva imparable i poderosa veu. Fidel al seu lema, música en majúscules, la Giu Orquestra és una orquestra versàtil que ofereix música de qualitat oberta a tots els estils i compta amb la col·laboració de prestigiosos solistes nacionals i internacionals en els seus concerts.
La Giu és un projecte sòlid i de futur que neix de la iniciativa privada dels germans Marcel Sabater, director musical, i Jaume Sabater, director general, i compta amb un ampli suport institucional i privat.
Quando sono solo e sogno all'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre. Mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari e io lo so. Sei lontana e sogno all'orizzonte manca le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Il mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Che non ho mai veduto
Xarrups.
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 D'estiu. Què fem?
Doncs mira, encara no ho sé.
Doncs jo t'ho explico, en un moment.
El dimecres 22 a les 10 de la nit, al Teatre Municipal de Palafrugell, tindrem la projecció de la pel·lícula En Tránsito.
Dimecres 22 a les 10 del vespre a l'Església de Sant Pere de Calella, 35è cicle de concerts d'estiu, amb l'Orquestra Barroca de Barcelona, Núria Pujol-Ras a la viola i Gilles Colliard, al violí i director. El preu és de 15 euros. Pels aturats, persones amb carnet jove i majors de 65 anys, el preu és de 10 euros. I pels joves entre 12 i 18 anys, de 5 euros. Pels socis de joventuts musicals i menors de 12 anys, és gratuït.
El dimecres 22 a les 10 de la nit, als Jardins del Cap Roig, concert Cap Roig Festival amb Andrea Bocelli.
Dijous 23 a les 11 del matí, a la Biblioplatja de Tamariu, al Salí, Masterclass de cuina infantil amb Paco Carbó, xef de l'hotel Hostalillo de Tamariu. És una activitat per nens i nenes a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia a la Biblioplatja.
El dijous 23 a les 12 del migdia a l'hotel Terralet de Llafranc, vermut literari. Josep Pla al Terralet, el preu és de 10 euros i cal inscripció prèvia.
Dijous 23 a 6:45 de la tarda a la plaça de l'Església de Calella, dijous infantils, pallassos amb Piop.
El dijous 23 a 7:45 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell tindrem la projecció de la pel·lícula En Tránsito. El dijous 23 a 9:15 del vespre a Plaça Nova a l'estiu Música en Viu tindrem ball amb Què tal?
I a les 10 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell la pel·lícula En Tránsito en versió original subtitulada. Divendres 24 a les 6 de la tarda al Museu del Suro, experiència sensorial, el Suro, un món de sensacions. El preu és de 3 euros i és una activitat per a tots els públics. Cal inscripció prèvia.
El divendres 24 a 7:45 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell tindrem cinema clàssic amb la projecció de la pel·lícula en versió original subtitulada de Recuerda.
I a les 10 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell la pel·lícula Recuerda en versió original subtitulada també.
El divendres 24 a les 10 de la nit a Plaça Nova, sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona.
Doncs vinga, Ferran, fins demà.
Que tornarem a fer un nou xarrup. Oh, yeah, yeah.